Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Un dijous més estem contents perquè es respira aquell esperit diferent a l'estudi. La persona que ens ajuda, ens distreu, ens diverteix, ens instrueix. A més, és guapot. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bon vespre, bona vesprada a tothom, especialment a vostès, a Valtros.
Valtros.
Que en sigui... Sí, es diu Valtros.
Valtros, sí.
Ah, Tarragona es diu Valtros. Vale. Especialment a tu, Rafa, que és el teu sant.
Gràcies.
Perquè ets com un arcàngel.
Jo?
Ai. Aquell Rafael que va acompanyar a Tobias a buscar la seva esposa, Sara. Fixa. Felicitats, Rafa, de tot cor.
M'emociona, Salvador, sempre tan generós. Generosíssim.
Sí. Generosíssim. Sí. Doncs... Una proposta que us serà de Rafa et faré avui el dia del teu sant.
Ui, a veure, què proposaràs?
Un dia haurem de fer el programa amb el metavers.
El metaverso.
Bueno. Serà divertit. Només és un problema tecnològic, però bueno, ja l'arreglarem. Què et sembla?
Molt bé. En un nanosegon el metaverso amb tu, Salvador, pot donar per molt.
Sí, hem de sortir... farem sortir la Maria José Mendoza, el Ferran Capdevila i la Paula, i tu i jo també hi serem.
Clar.
Serà un gran esdeveniment en la història de la ràdio, un abans i un després.
Ràdio del metaverso amb Salvador Aragonès, jo crec que serà un abans i un després. I amb Tamara Falcó, la podíem convidar també per un episodi de Camins en el metaverso.
Sí, home, ara ho tindrà fàcil d'assistir a programes com Ràdio Estel.
Està més lliure, està més lliure.
Eh?
Ara està més lliure,
està més lliure
la Tamara.
Sí. Rafa, coneixes entrarem a les notícies,
sí,
no?
Sí, sisplau.
Sí.
Estaria bé.
Bueno, avui comença la Fira Sant Miquel a Lleida.
Ah,
sí.
Clar, és el dia.
I coneixes l'empresa Pàlex? Doncs és una empresa situada a Sant Cugat del Vallès dedicada a la distribució de material mèdic i té com a soci principal el fons d'inversió Freeman Capital.
No la coneixia. Quines novetats ens portes d'aquesta empresa, Salvador?
Doncs que facturarà uns 330 milions d'euros després d'entrar en el mercat italià amb la compra de Gada, que és una empresa italiana.
Sí.
Això representa un 20% més que l'any passat. L'empresa ara vol convertir-se en el principal distribuïdor de material mèdic al sud d'Europa.
Ah, molt bé.
El director corporatiu de Pàlex, Lluís Buscà, vol implantar el model de negoci italià a l'empresa i afegir que ampliarà el negoci a Portugal i l'ampliarà a Espanya i a Itàlia.
Molt bé.
L'empresa té un catàleg de 130.000 productes.
130.000? Són molts,
130.000 productes.
Vale.
No hi ha manera de... Jo no sé com... Els ordinadors deuen fer fum allí, no?
Home, perquè clar, per comptabilitzar tots aquests productes diferents. Bueno, va, i de Sant Cugat del Vallès anem a Tarragona amb una fabulosa inversió de Repsol amb hidrogen.
Sí, Rafa, és una gran inversió. Repsol,
bravo,
juntament amb Menagas, Messer i Cox, invertiran 230 milions d'euros en una planta per produir hidrogen verd, que és l'autèntic gas.
És l'autèntic, eh? És l'autèntic.
És el gas del futur.
És el gas del futur.
L'electrolitzador més gran d'Espanya.
Molt bé. I per quan tindrem aquesta planta tan maca?
Doncs funcionarà per l'any 2025, segons han anunciat els promotors del Consorci Hydrogen Network. També es podrien invertir altres 80 milions per instal·lacions i emmagatzament elèctric. I això és el futur, Rafa.
És el futur, Salvador. De fet, la planta pot arribar a una potència d'un gigawatt al 2027.
Sí, exacte. Al principi, el 2025, amb una potència de 150 megawatts, començarà a funcionar. I un dels objectius, després de la crisi energètica d'Europa, serà assegurar el subministrament d'energia a les empreses petroquímiques que hi ha a Tarragona, les quals estan pagant el gas a preus desorbitats.
Bueno, i tant, bé, super, super. Un gigawatt és molt o és poc?
Molt.
És molt, eh?
Molt, home, moltíssim.
Ah, sí, moltíssim.
Sí, jo no t'ho sé... Ara no t'ho sé mesurar, no? Però és moltíssim.
És moltíssim, sí, vale? Sí. Perquè a mi un, el nombre 1, dic, bueno, igual no és tant, però és moltíssim. Vale, Salvador, gràcies. Una altra empresa, Grifols, fabricant de hemoderivats, va anunciar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i que des del mes de maig supera ja el volum mitjà de plasma abans de la pandèmia.
Sí, Rafa, el mes de juny, sí, l'empresa ja va dir que havia augmentat un 22% la recollida de plasma. Home, que esperava que aquesta tendència es mantingués la resta d'any. I a més plasma, més vendes.
Home, i tant. I una altra notícia, el Microbank, un banc filial al 100% de la CaixaBank, que ha decidit finançar els col·lectius més vulnerables amb 3.500 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Mm, està molt bé.
Amb aquests diners, CaixaBank vol financiar un total de 413.000 famílies, és a dir, quasi mig milió de famílies, perdó, quasi 500.000 famílies, sí, i microempreses per portar endavant els seus plans d'emprenedoria. El president de Microbank, José Carlos Gallego, sí, va dir que som el major banc de microcrèdits i préstecs socials d'Europa. Per segments, Microbank destinarà 1.850 milions a les famílies i 1.600 a negocis i emprenedors. La resta serà anomenat altres crèdits. Bueno, crèdits
són bones petits. Notícies perquè tot el que sigui que corre el diner, Salvador, sí, i funcioni, doncs està bé.
Sobretot diners socials, aquest, eh?
I tant, en el tema de les rebaixes fiscals, cada dia tenim novetats, eh? Salvador, ara resulta que el govern prepara una rebaixa fiscal a les rendes baixes al costat de la pujada a les grans fortunes, eh?
Sí, sembla ser que tots els governs han detectat que la gent avui no vol pagar, no li agrada gens pagar impostos, bueno, que hi ha, sí, una inflació molt forta i que, bueno, s'ha de rebaixar els impostos.
Sí, sí.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, va dir la setmana passada que pujaria impostos i reordenaria els quants. Doncs bé, ara resulta que baixa impostos a les rendes baixes, però els manté les grans fortunes. Ara ja hi ha més de 8 comunitats autònomes que han anunciat una rebaixa d'impostos. No pas Catalunya, Rafa. Bueno, aquí em sembla que hi ha més baralles que altra cosa.
Home,
hi ha molta demagògia amb tot això dels impostos i ja veurem com s'acabarà. Després en parlarem amb el Joan.
Amb el Joan Elias, que serà el nostre convidat en la part de l'entrevista, que de seguida passem a aquesta, sí, part. A veure, un nom propi per acabar. Luis Quintiliano, director general de McDonald's a Espanya, va anunciar que per primera vegada la cadena d'hamburgueseries portarà la seva cita corporativa bienal fora de l'Amèrica del Nord i la ciutat elegida serà, atenció,
Barcelona.
Barcelona.
Sí.
Cap aquí.
És així, la cadena de hamburgueseries ha elegit Barcelona per primera vegada fora d'Amèrica i vol manifestar la seva voluntat d'internacionalització, i el 2024 vindran a Barcelona prop de 14.000 persones de McDonald's.
Déu-n'hi-do.
I la cadena ha viscut amb números vermells durant aquests 2 anys de la pandèmia i ara vol fer un rellançament general.
Un rellançament i ha triat Barcelona per fer aquesta bienal.
Sí.
Fantàstic. Bueno, 14.000 persones de McDonald's és molta gent, eh? Tots vestits,
sí, sí,
amb
això,
uniforme i tal.
I venen aquí,
serà
que està calent, també.
Serà impactant. Que no acabi anant
a
la seu de Junts per Catalunya, perquè allà va tothom, mariachis i de tot. Una última cosa. Ferrovial desembarca al Metavers per baixar costos.
Ja tenim,
a veure,
el Metavers.
Salvador.
Ja
Salvador
tenim.
Aragonès, Metavers. Adelante.
Sí. Doncs Rafael Hernández, cap d'innovació de Ferrovial, ha dit que som el primer grup constructor del món que ha adoptat aquesta tecnologia per treballar. La multinacional espanyola ha creat Infravers, un nou espai de treball basat en la realitat virtual Metavers, amb el qual pretén guanyar en eficiència, estalvi de costos, seguretat laboral i sostenibilitat mediambiental.
Metavers. Un nanosegon en el Metavers amb Salvador Aragonès.
Sí.
I pot ser meravellós.
Ho hem de fer.
Ho hem de fer. A la Paula, amb la Maria José, amb Ferran, amb tothom. Salvador, anem cap a l'entrevista, et sembla?
Anem cap a l'entrevista,
una,
sí,
falca de la Caixa i saludem al senyor Elias.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, 13 minuts i arribarem a les 9. Aquí tenim Salvador, avui amb nosaltres.
Doncs avui entrevistem a un expert analista en temes econòmics, el senyor Joan Elias, que ens parlarà de com anirà l'economia fins a fi d'any i fins i tot els primers mesos de l'any que ve. L'economia avui està plena d'incògnites i ens agradaria que ens aclarís una mica a veure com aniran els propers mesos, no? Doncs, Joan Elias és economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
A més, és un amic del programa, perquè ja ens ha acompanyat en altres moments, sí. I ens ha donat la seva visió. Sempre ens ve molt de gust saludar...
Té una visió ampla
i profunda. Ens ve molt de gust saludar un cop més al senyor Joan Elias. Joan, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres de nou. A veure, anem per feina. El que més preocupa a la gent avui, bueno, una de les coses que més preocupa és la inflació. Avui justament ha baixat una mica, la tenim al 9%, que és altíssima, però ja no és aquelles dues xifres, no? Moltes persones es pregunten com poden arribar a fi de mes amb els diners que tenen. Estats Units, per exemple, ha pujat molt els tipus d'interès fins a superar el 3%, però veiem que el Banc Central Europeu doncs va més enrere. Com valora tota aquesta situació?
Està tot lligat. Efectivament, sembla que hem arribat al pic de la inflació, havíem passat del 10 i ara les últimes dades sembla que baixen una mica i cal esperar que a partir d'aquí la taxa d'inflació es vagi desaccelerant. Ara bé, els bancs centrals han de pujar els tipus d'interès a fi d'evitar que les tensions inflacionistes s'enquistin, i de cada any que ve vagi baixant la inflació, perquè si no es podria formar una espiral inflacionista que per experiència sabem que pot fer molt mal a l'economia. Aleshores, els Estats Units van per davant perquè allà l'economia està més forta, l'atur és més baix, llavors el dòlar s'ha anat cap amunt, però bueno, inevitablement el Banc Central Europeu seguirà el mateix camí.
Sí, el governador del Banc d'Espanya ha dit avui que els tipus d'interès podrien arribar fins al 2,5%. Però, bueno, a veure, a més de la inflació preocupa la salut de les empreses, Joan. Sembla que l'economia estigui una mica desgavellada. Falten subministres, els transports s'han pujat fins als núvols. Com veus la salut de les empreses?
Bueno, no, el tema dels costos de transport ha baixat notablement. El petroli també ha baixat, és a dir, bueno, sembla que ja superem aquesta crisi post-Covid. Abans havíem passat la crisi Covid, abans de tot això havíem passat la crisi financera del 2008, recordem-ho, de manera que inevitablement doncs, la salut de les empreses hem de dir que és delicada, lògicament. El que passa és que depèn dels sectors i de branques d'activitat, perquè hi ha una gran diversitat de situacions.
Sí, o sigui, tu creus que el petroli baixarà, seguirà baixant?
Sí, perquè ens anem de cara a una recessió. I això és vol dir caiguda de la demanda que en condicions, diguéssim, normals, entre cometes, doncs fa baixar els costos de les matèries primes. De tota manera, esclar, la situació és complicada perquè encara estem paint tot el que hem patit durant els últims mesos.
Joan, hem cridat...
Ni incertesa, de tota manera, amb tot.
Home, clar, sempre hi ha aquest factor de la sorpresa i de la incertesa, però Joan, em crida l'atenció que ens estaves explicant doncs, que els costos del transport ara mateix ja no són tan alts, el petroli també té una tendència a la baixa, sí. Però els preus han pujat i jo no veig que estiguin baix. Els preus dels productes, no? Dels productes dels aliments al supermercat, la cistella de la compra, jo no veig que estigui baixant. Aquí què està passant?
No, és que, com he dit, hi ha una gran diversitat de situacions. Els aliments encara pugen, però precisament la dada d'inflació ha recollit la baixada de la gasolina i dels preus de l'energia, i això és el que ha permès que la inflació hagi baixat una mica, no? La taxa. És a dir, que no, encara estem arrossegant un efecte que sempre va amb una mica de retras. I ara tenim la inflació que es va... diguéssim, provocar a principis de l'any passat. I tot això baixarà, però lentament, per la mateixa naturalesa del fenomen, no? És a dir, estem en una situació d'aquest estil. Ara, en principi, les previsions són de que la taxa d'inflació vagi baixant en general. Doncs... S'anirà moderant. Però els preus estan on estan, clar.
Esperem que es vagi moderant. Fa un parell d'anys, els bancs centrals van inundar de diners, bueno, tot arreu, no?, a fi de contenir el màxim possible les conseqüències de la pandèmia. Ara el tipus d'interès està pujant, l'euro baixa sobre el dòlar i la lliura esterlina també. Ens podries explicar aquesta situació, Joan? El Banc d'Anglaterra, per exemple, vol pujar el tipus fins al 6%.
Sí, bueno, precisament el cas d'Anglaterra és del Regne Unit és molt il·lustratiu. Fixem-nos que la davallada de la lliura esterlina, que ha sigut fortíssima, es produeix en el moment en què la primera ministra britànica anuncia que farà una baixada d'impostos molt forta. Aleshores, això, en un país que té un nivell de dèficit i de deute públic molt alt, és un disbarat absolut, i això els britànics ho pagaran molt car. I és un exemple en el sentit de que sortir-nos de la ortodoxia monetària i fiscal té uns riscos molt alts, per bé que el rigor fiscal i els tipus d'interès més alts que ara estan apareixent, doncs tenen uns costos que no són negligibles, però ara és el que toca.
Sí, ara tenim una guerra fiscal, és a dir, una guerra fiscal entre les autonomies i també s'hi ha posat el govern central. Hi ha, en aquests moments, 8 autonomies que diuen, anuncien, potser perquè venen les eleccions dins uns mesos, anuncien unes rebaixes fiscals. Com ho veus, això? Com... El govern també s'hi ha apuntat, és a dir, rebaixar impostos a les rendes més baixes i pujar a les rendes més altes.
Home, de fet, fa molt temps que les autonomies tenen capacitat de modificar determinats impostos de manera, i ja s'ha fet, ja es fa, i no ens ha de sorprendre. És a dir, potser ara la cosa s'ha animat pel tema d'Andalusia. Però la veritat és que per valorar adequadament tot això hauríem de parlar de com s'estructura el finançament autonòmic en aquest país.
I sí, això encara no està arreglat.
El tema és tan complex que, francament, no em veig en cor d'abordar-lo amb tan poc espai com tenim aquí per parlar. Mm. De tota manera, deixem dir-li que el finançament autonòmic fa 9 anys que s'hauria d'haver revisat. Repeteixo, 9 anys.
9 anys,
sí. Segons la llei, segons el que estableix la llei.
Sí.
Però els governs de l'Estat doncs, ho van saltant cada any i no passa res.
Sí, sí.
Però al final el que tenim és un batibull de situacions que, la veritat, entre nosaltres diuen molt poc de la capacitat dels nostres polítics de solucionar coses en comptes d'embolicar-les.
Cap novetat, perquè la capacitat dels nostres polítics cada vegada bé, ens sorprèn dolentament, podríem dir. Joan, la presidenta del Banc Central Europeu, ja per anar acabant, però bueno, tenim temps encara un parell de minuts, Christine Lagarde diu que pujaran més els tipus d'interès, continuar una mica amb el tema, i que la situació econòmica empitjorarà abans que remunti. Ho veus així com la presidenta del Banc Central Europeu?
Sí, imagina't si ho diu la senyora Lagarde, doncs jo no l'aniré a contradir, que ella és la que mana amb els tipus d'interès, o sigui que efectivament...
Ella té informació de primera mà, en aquest cas. Sí,
de primeríssima mà. Per tant, efectivament, els tipus d'interès seguiran pujant perquè, doncs, bueno, perquè tenim una inflació. Uh-huh. Fixi's que hem tingut aquest any una inflació del 10%. L'any que ve pues, podem tenir una inflació del 5%. Això vol dir que en 2 anys hem perdut... O sigui, hem passat a ser un 15% més pobres. El nostre patrimoni és més pobres. Aleshores, i l'obligació de la senyora Lagarde, del Banc Central Europeu, el que diuen els estatuts del Banc Central Europeu és que la seva obligació és mantenir l'estabilitat de la moneda. I això no està passant amb aquestes inflacions. Mm. I aleshores, clar, no poden fer determinades coses molt radicals, però la seva obligació és frenar tota aquesta inflació. I l'arma que tenen és la política monetària, i la política monetària són 2 coses, tipus d'interès i la liquiditat que el banc dona al sistema financer. I hem començat pels tipus d'interès i seguirà el tema de la liquiditat.
El senyor Joan Elías és economista, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, que és impulsor d'aquest espai, i ha estat una estona amb nosaltres i ens ha obert una mica els ulls de cara al futur i ens ha ajudat a entendre molt millor el moment de l'economia. Joan, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan.
Salvatore, recollim.
Vale, recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.